Dan, este es el resultado del sorteo de octavo de final de la Liga de Campeones. Compañeros, os voy diciendo adiós, os quiero mucho, gracias por estar.
Chao,
hasta luego, gracias.
Hasta aquí recuerdo que a la una es el sorteo de la Europa League con Athletic de Bilbao y Real Sociedad, y a las 2 de la tarde el de la Conference League con el Betis. Ahora se quedan en su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I bé, no podem dir que el sorteig no hagi estat beneficiós pel Barça. Possiblement dels dos que, possibles que els hi podia tocar, el PSG o el Benfica. Home, els culers haguéssim apostat pel Benfica perquè sembla més assequible que el PSG, que està en un gran moment de forma i possiblement era una roca més important. I després es desprèn també un derbi, un Real Madrid-Atlético de Madrid. Segurament no, ningú dels dos volia encreuar-se, però és el que tindrem. Molt bé, és el que tenim. Recordo que tenim un derbi, un Real Madrid-Atlético de Madrid i un Barça-Benfica. Barça-Benfica. Els vuitens de final de la Champions, d'aquest nou sistema que té la Champions. Bé, benvinguts a la vostra COPE més propera. Ja tenim el futbol, tenim moltes coses, i ara, si em permeteu, parlarem d'una qüestió. En sèrio, que a vegades jo no sé, jo, a mi se m'escapa, i us ho prometo, sé que estic en mi quejón, i avui és divendres, no vull estar tan quejón, que comença el Carnestoltes, però quan vosaltres compreu un medicament, quan comprem qualsevol medicament, des d'una aspirina, des de la cosa més senzilla, una aspirina, fins a la cosa més complexa, i llegiu el prospecte, hi ha dues coses. Primer, enteneu tot el que diu? Això per començar, perquè habitualment utilitzen un llenguatge tècnic que a vegades, en segons quines situacions, és difícil d'entendre i de comprendre. I després, ho veieu? Jo... A mi em costa, la lletra és molt petita. És que és molt, molt, molt petita. Jo he d'utilitzar el mòbil, fer-li una foto i ampliar la foto, o una lupa d'aquestes que venen ara, de 4 duros, per mirar la lletra, perquè de debò que és realment impossible. Ara ho compliquem tot una miqueta més. Perquè segons una normativa de la Unió Europea, hi ha 5 anys, des d'aquí fins a 5 anys, és a dir, fins al 2030-2031, doncs aquests prospectes de paper, els medicaments, desapareixen i serà tot digital. Bé, aquí podem posar moltes coses a sobre de la taula, unes quantes coses, almenys avui en dia. Primer, per començar, una cosa molt lògica i molt coherent. Donem per fet que tant vostè com jo, com qualsevol, tindran cobertura al mòbil o on sigui en qualsevol moment. En qualsevol moment. És a dir, perquè si és digital, hi haurà un moment que tu no ho podràs mirar si no tens cobertura. És tenir molta fe a la xarxa, eh? Tenim molta fe a la xarxa, eh? Que estem a la Xina estem al 6G, i a vegades jo vaig en rodalies cap al Prat i me sale la H, o sigui que és, també és molta confiança. Això per començar. I després, què passa amb la bretxa digital tan clara que tenim? Què passa amb aquelles persones que es polimediquen i tenen aquesta bretxa digital? Què passa amb aquestes persones? Que ja tenen problemes amb la lletra del prospecte de paper. Si a sobre els hi posem més difícil. Bé, com està la situació, això dels prospectes dels medicaments? Ja sabeu que això està guardat, ho mires... Per a què era aquest? Hosti, igual... No sé, mil coses. El cas és que penso que amb això no sé si ho facilitem o ho compliquem. Igual, jo ho trobaria, en tot cas, de fer aquest debat, la meva postura seria fer la lletra més gran dels prospectes. Estic convençut que estaríem... El 90% dels que estem ara aquí estaríem d'acord en això. La lletra una mica més gran, que es pugui veure. I després, una compatibilitat, que estiguin les dues coses, en paper i en digital. 5 anys? Bé. Però què opina el sector professional? El sector professional va per barris. Hi ha una tendència més clara a que posem una mica el fre de mà. En parlem de tot això i traslladem i li preguntem a la infermera Mònica León, que és infermera de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, per fer 5 cèntims del tema de l'AIFIC. Mònica, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia i moltíssimes gràcies per comptar amb l'AIFIC per temes d'actualitat.
Home, no, i a més de tan actualitat que clar, jo estava comentant que la digitalització en tot està bé, però possiblement s'ha de tenir en compte tothom, no? Hi ha gent que això no... És un problema que podrà tenir afegit.
Sí, bueno, és un problema que a dia d'avui ja passa, perquè aquests formats que parlaves del paperet tan doblegadet i amb la lletra tan petita, ja és un problema actual.
Sí,
és un problema actual que n'hi ha molts ciutadans que tenen necessitats especials i sense necessitats especials, eh?
Sí, sí, a mi em costa, eh? I no tinc una necessitat especial, però la meva vista cansada no arriba a això, eh?
I tant. Llavors, bueno, nosaltres des de l'AIFIC apostem que hi hagi una vivència compartida de tots aquests dos formats, perquè n'hi haurà el format paper i el format electrònic, que pensem que han de conviure, que ha de ser un canvi molt progressiu, gradual, que sigui inclusiu, perquè ho veiem com una oportunitat per poder incloure a tota aquesta població més vulnerable o que no li ve de gust de treure un paperet i llegir-lo i moltes vegades amb vocabulari que no entenen, eh? I després tenim una gran població encara que no sap llegir o que no pot llegir, eh? Llavors, aquí nosaltres apostem perquè tot això sigui participatiu i perquè una gran part de tota aquesta... d'aquest canvi s'ha d'augmentar el rol de la infermera d'atenció primària i comunitària i el paper del farmacèutic comunitari, ja que nosaltres, a tota aquesta població que tenim polimedicada i que se li inclouen més fàrmacs que poden tenir moltes interaccions entre ells, des de les consultes d'atenció primària de tots els CAPs estem fent el seguiment, fem el seguiment postcomercialització. I la infermera de la PIC és una peça clau en tota l'educació sanitària dels fàrmacs que es prescriuen i els nous fàrmacs i el seguiment de tot aquest pacient.
Clar, és que aquí possiblement fer-ho així d'aquesta manera és el que tu dius, possiblement s'hauria d'aprofitar per millorar les coses i posar en comú tot allò que falla. D'entrada, ja en paper la lletra petita, estarem d'acord que és possiblement massa petita. I després, clar, un tira del prospecte del medicament, no sé, de manera que quan menys t'ho esperes moltes vegades. Llavors que has de tirar de mòbil, és un cacau. Seria possible, vull dir, arribar a una entente cordiale per fer les coses millor?
Això esperem que es puguin fer millor i 5 anys és un temps que ens dona per poder fer les coses bé. Pensem que la manera d'incloure tant a consells de pacients com a col·legis i associacions professionals dona moltes visions per poder fer les coses bé. També estem parlant que 5 anys vista tindrem una intel·ligència artificial, tindrem avatars, que es podran fer les coses de manera molt diferent, amb una inclusió molt més gran de tota la població i poder reduir totes les reaccions adverses a medicaments que estem tenint. Llegia ahir també que, segons la Comissió Europea, cada any moren 200.000 persones per reaccions adverses a medicaments. Llavors, aquí hem d'aprofitar aquests 5 anys per poder fer les coses bé d'una manera planificada i participativa.
Clar, a partir d'aquí, suposo que en aquests 5 anys no sé si hi haurà gaire experiència, perquè a vegades les coses... hi ha molt bona intenció, però a vegades els resultats no són tan bons com s'espera, després d'aquestes bones intencions.
Esperem que tot això serveixi, no només en tema de medicacions, sinó en molts altres temes d'actualitat perquè les coses millorin. Però aquí sí que tenim un paper molt important, perquè sí que tenim una societat cada vegada més diversa, idiomàticament, culturalment, i tot això tampoc ho reflecteix el format que tenim actual. Entenc. Llavors aquí parlem moltíssim nosaltres del reforç de l'educació sanitària, sobretot amb els polimedicats i amb la gent vulnerable. No tothom necessita un seguiment postcomercialització de fàrmacs. Però tenim una gran població que sí que ho necessita i anem cap a un envelliment de la població. I la pena és que tenim també una societat molt medicalitzada, que també és un tema que s'hauria d'aprofitar en aquests propers anys per treballar-ho.
Què vols dir massa medicalitzada o molt medicalitzada?
Molt medicalitzada significa que tenim població que ve trista a les consultes d'atenció primària i la medicalitzem moltes vegades. Llavors nosaltres també reforcem per un reforç de l'atenció comunitària i de fer seguiments més des de les consultes, perquè moltes vegades hi ha medicacions que podrien ser prescindibles amb un bon reforç comunitari i tenir una bona xarxa comunitària a la societat.
D'acord. I ja acabo amb això, només amb una reflexió que vull compartir amb tu, a veure què penses de tot això. De fet, això ja està dit per Europa, d'aquí 5 anys serà digitalitzat, però què passa si no hi ha cobertura? Per exemple, tu tens un medicament amb aquest projecte digitalitzat, però no tens capacitat, pel que sigui, d'accés a la xarxa, per entrar a la digitalització d'aquest paper. Això, tractant-se d'un medicament, és a dir, d'una qüestió de salut, no és contraproduent? No hauríem de conviure per sempre?
Bueno, sí que pensem que en 5 anys tenim temps suficient també perquè tots els governs es posin en marxa, perquè n'hi hagi zones, sobretot a nivell nacional, que no tinguin aquesta descobertura. Això és una cosa que a 5 anys, bé per aquest format o bé perquè hem de trucar un sistema d'emergències, que suposo que també evolucionarà aquests 5 anys, no s'ha de permetre que hi hagi zones sense cobertura digital. Però en el cas de que passés, també ha d'haver un seguiment. No pot ser només el tema dels QRs i la digitalització, sinó que hi ha medicaments que són suficientment importants per la vida d'una persona que no es poden prescriure sense que hi hagi un seguiment per part d'infermeria o per part sanitària.
D'acord. Doncs Mònica León, infermera de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, l'AIFIC, escolta'm, gràcies per donar-nos la teva opinió, molt amable.
Moltíssimes gràcies a tots i que passeu bon dia.
Igualment, i bon cap de setmana. Doncs aquesta és la situació. A partir d'aquí, cadascú que pensi com s'ho estan fent. Jo crec que tot això, totes aquestes coses, a vegades són millorables i dona moltes vegades dona la sensació que no pensen en tothom, que no pensen en tothom. I això de la digitalització, veig que està molt bé, que això, farti d'ell, és un superfriqui de la tecnologia. Però, ostres, massa confiança, eh? Massa confiança, massa confiança. De seguida parlarem de la memòria. Com està la vostra memòria? La memòria mirem una definició, seria aquella capacitat mental que té la funció de codificar, emmagatzemar i recuperar informació. Això seria una memòria. Però com va la teva memòria? De seguida en parlarem amb una persona que té una memòria privilegiada. Li preguntarem el què i el com i com s'ho fa. En parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Te sientes atrapado con una propiedad heredada? Con Heredex puedes vender tu parte del inmueble y olvidarte del problema. Despídete de conflictos. Vende tu parte a Heredex. Cuando recibir una herencia causa problemas familiares, cuando te arrepientes de haberla aceptado, cuando quieres deshacerte de esa parte del piso porque solo te supone un coste y no un beneficio. Heredex. HEREDEX. Visítanos en heredex.es y vende tu parte de la herencia. Contacta con Heredex y deja atrás los problemas heredados.
En Flexicar, hay muchos cars. Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Tenir una bona memòria. No sé com està la vostra memòria, no ho sé. I parlo de tenir bona memòria en condicions normals, és a dir, que no tinguis problemes de salut, que no tinguis Alzheimer, que no pateixis algun trastorn, alguna qüestió de salut, doncs que afecti directament a la memòria. Parlo d'unes condicions de salut normals, d'acord? Hi ha maneres i formes. Primer, exercitar la memòria. Seria un bon què, no? Si mires, com exercitar la memòria? Què hem de fer? Us he buscat i hi ha unes quantes coses, uns consells que ja m'explicareu, eh? Però jo us dic que aquests 7 consells que donaven des d'un hospital, en aquest cas, fer activitat física tots els dies, mantenir-te activa mentalment. Això què vol dir? Vol dir jugar al quin és quién, per exemple, o al Simón. Sabeu el Simón, allò de seguir la llumeta? Pues seria això, tres quarts del mateix. El que jong, la memòria d'aquesta. Això seria un exercici, fer sudokus i coses així. Passar temps amb altres persones, seria el tercer consell. Organitzar-te, dormir bé. El descans és molt important per una bona memòria. L'alimentació també, una dieta saludable i, evidentment, controlar els problemes crònics de salut. Fins aquí tot això seria una qüestió bastant lògica i coherent. Però què prenc? Quina és la vitamina que ajuda a la memòria? La vitamina que ajuda a la memòria, i això ja ho diuen tots els experts, seria la vitamina C. Seria la millor vitamina per la memòria, d'entre totes. Totes juguen un paper important al nostre organisme, però en aquest cas, pels seves propietats antioxidants i els seus beneficis, doncs, la vitamina C doncs, podria ajudar en l'efecte d'aquests connexions que es diuen radicals lliures, es diuen així, radicals lliures al cervell, i l'estrès oxidatiu, això que et cansa, no? La vitamina C ajudaria en tot. I després, en qüestions de menjar o d'aliments, que ens ajudaria amb aquesta vitamina C? Pues la jalea real seria... que és la solució per tot. Que et passa... jalea real. Que tens un... jalea real. Sembla que és la gran solucionadora. El ginseng, feia temps que no escoltava parlar del ginseng, seria tradicionalment... sobretot està utilitzat, molt utilitzat als països asiàtics per aquesta qüestió, perquè té components antigregants i propietats vasodilatadores, etc, etc. Però bé, parlem amb una persona que no fa res de tot això. Res, almenys conscientment, no ho fa. Ell és responsable del magatzem tècnic de Corsa, l'empresa que es dedica a l'aigua, a les fonts d'aigua, etc, etc. De fet, fa unes setmanes vam fer el programa des d'allà i el vaig conèixer. El vaig conèixer, ell és el responsable del magatzem tècnic i jo veia que no s'apuntava absolutament res. Va sortir la conversa i dic, no t'apuntes nada. Estem parlant d'un magatzem tècnic on hi ha un munt de peces i un munt de xifres que s'han de controlar. I dice, no, jo no tengo en la cabeza. Però ni un post-it. O sigui, no haces ahí un post-it o un... Diu, no, és que ho tinc tot al cap. Ho tinc tot al cap. És una memòria d'aquestes que, de forma natural, li funciona. Es diu Javier Vigara. Com ho fa, això? Té algun truquet o senzillament va així? I el tenim al telèfon. Javier, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Es que el otro día me dejaste flipando cuando hablamos de tu memoria.
No, eres muy halagador.
Entonces, para aquellos que no escucharon la entrevista, explícame. Tú eres el encargado del almacén de técnico de Corsa, ¿correcto?
Correcto.
Bien. ¿Cuál es tu papel? ¿Qué haces?
Pues abastecer de material a los técnicos lo más rápido posible.
O sea, un técnico allí te dice, me hace falta tal pieza y tú eres el encargado de dársela, ¿no?
Correcto, sí.
De
sí,
acuerdo. Sí. ¿Cuántas piezas hay en un almacén así?
En el almacén pueden haber unas 400, 500 referencias.
¿Cuántas has dicho? ¿400?
Sí, 400, 500 referencias.
Entre 400 y 500 referencias. ¿Tú te las sabes todas? ¿Realmente es así?
A veces tengo que estar como unos segundos, pero sí.
¿No te apuntas absolutamente nada?
A veces sí, depende también del volumen de faena, pero intento no apuntarme nada.
¿Pero ni post-it, ni ordenador, no tienes nada ahí que...?
No. Bueno, sí que tengo ordenador, tengo facilidades a la hora de trabajar.
Claro.
Pero intento tirar de memoria.
¿Y no fallas?
A veces sí, por supuesto, sí, pero no es lo normal, sino entonces me lo apuntaría todo.
No, claro. Pero... Entonces, por ejemplo, cuando faltan piezas, ¿tú cómo te acuerdas de que están faltando piezas? Porque si hay 500 referencias, no estarás cada dos minutos mirando cuántas piezas pueden faltar porque o no para hacer pedidos.
Es constancia, es el día a día.
Ostras,
a la que ves,
¿sí?
Que depende de un código, te puede faltar material, lo visualizas, es un poco de todo, ¿eh? Ahí también el trabajo diario hace mucho.
Sí, pero vale, puede hacer mucho el trabajo diario. Yo me dedico cada día a todo esto, me lo tengo que apuntar absolutamente todo, porque si no se me olvida, pues que ahí está el que de la cuestión... Javier, ¿tú siempre has tenido esta memoria?
Lo he intentado. Desde muy pequeño he intentado memorizarlo. También he tenido una memoria selectiva. Lo que me motiva sí que verdaderamente es mucho más fácil de retener.
Ajá. ¿Y lo ejercitas de alguna manera o no? Sencillamente ahora con el trabajo ya es suficiente ejercicio.
En mi vida personal sí que me gusta, depende de qué vivencias, pues recordarlas. Tanto a nivel visual como olfativa o auditiva, por ejemplo. La memoria puede ser también en ese sentido.
Ajá. ¿Y haces algún tipo de ejercicios, no sé, crucigramas o sopa de letras?
No.
¿Soy el único que te dice que tienes una memoria prodigiosa y que se ha quedado así un poco flipando con la memoria que tienes?
Bueno, ya te digo que la memoria es selectiva y en el caso del trabajo, con que hay una motivacional personal, pues te facilita mucho.
Pero en el trabajo también te lo dicen, ostras, Javier, ¿qué memoria tienes? ¿Te lo dicen o
bueno,
o no?
se quedan un poco sorprendidos de que no me apunto nada y de que me acuerdo. Que confían en mí. El tener memoria te facilita mucho la vida, ¿eh?
No, desde luego, estoy completamente de acuerdo. O sea, tú cuando vas con la lista de la compra, la tienes memorizada. O sea,
no hago lista de la compra, me la memorizo. Abro la nevera y veo lo que me falta y retengo.
Joder, es que me tengo que apuntar todo, a eso me refiero. Yo me voy y si me tengo que ir a hacer la compra, tengo que apuntármelo todo lo que me hace falta.
Igual como el hacer una ruta en coche, por ejemplo, puede ser que al principio la hagan con GPS, pero al día siguiente, cuando la tenga que volver a hacer, intento no hacerla, intento memorizar la ruta.
¿Y te basta un día con hacerlo?
Sí, porque visualizo bien, voy cogiendo aspectos del camino que me hacen tener referencias.
Ah, o sea, ese sería el truco. Sería el truco el...
Sí.
Ostras,
sí, básicamente vas cogiendo pequeños conceptos y que eso te hacen también...
Ya.
El tener mejor, te facilita mejor la memoria.
Bueno, no sé hasta qué punto tus compañeros ya deben estar acostumbrados ya, ¿no?, a tu memoria.
Sí.
Ya no se sorprenden. Y en tu entorno tampoco se deben sorprender de que bueno, Javier tiene buena memoria. Cualquiera le dice cualquier cosa porque se acuerda.
Bueno, sí. Sobre todo se me dan muy bien las fechas. Ya desde pequeño me llamaban el niño fechas.
O sea, ¿quieres decir que cumpleaños, fechas de aniversarios y demás, no fallas una?
No, bueno, de los más próximos a mí intento no fallar, claro, por supuesto, no puedo acordarme de todos los cumpleaños, pero sí que me recuerdo fechas de cosas, pues me gusta mucho la historia y me acuerdo de qué fechas, de qué épocas.
Ya.
Es motivacional y se me queda.
Bueno, perdona, pero es que para recordar fechas de aniversario no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, a veces, aunque sean próximos, ¿eh?, se me va un poco la cabeza.
Ya. Bueno, tampoco tengo una familia muy extensa.
Bueno, yo creo que tampoco, pero bueno. Javier Vigana, responsable del almacén técnico de la fábrica de Cors en Castellví de Rosanes. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por explicarnos y hacernos insentir sobre tu memoria. Muy amable.
Nada, pues muchas gracias y un placer.
Pues ya está, no, gracias a ti por habernos atendido y explicarnos el qué. Es curioso, porque hi ha persones amb aquesta propietat natural, en aquest cas. Jo vull fer tortillas de ginseng, a veure si és possible millorar la memòria, en tot cas, eh? Però jo m'ho apunto tot. Va, que de seguida en parlem de les novetats que portarà el Mobile 2025, i en parlarem aquí, a Rere Cope Catalunya i Andorra. Però abans, què tal el vostre cor? La memòria bé i el cor... InScoreBCN.com és la web del centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. InScore, cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. Ofereixen aquesta atenció ràpida que visites i programen la teva visita per quan més ho necessitis. Cuidant del teu cor, a la web InScoreBCN.com.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más veloces, con un 50% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos de Nike y Adidas. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs el Mobile World Congress està a punt de caure a Barcelona. És un esdeveniment d'aquests mundials que tothom posa els ulls a Barcelona en aquell moment. I que veurem quines novetats portarà. Mireu, si podem avançar alguna cosa, avanço intel·ligència artificial aplicada a mòbil, aplicada absolutament a tot. La IA s'està poniendo un poco pesada con este tema. En parlem d'aquestes novetats i en parlem amb el César Córcoles, que és professor dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC. César, bon dia, benvingut.
Hola, què tal, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Home, jo apostava per la IA fins a avorrir-te a tot, absolutament tot. Possiblement és el que s'espera?
Si serà inevitable que a cada estand del mobile veiem alguna cosa que té a veure amb la intel·ligència artificial. És l'argument de venda que ara tenen ara mateix els fabricants i serà inevitable.
A part d'això, què novetats? Perquè el mobile, a més, és la gran fira de la telefonia, però va més enllà, té un punt que va més enllà de tot això de la telefonia i la connectivitat.
Veurem coses... A veure, el mobile aquest any jo crec que va curt d'un tema nou i explosiu que ens hagi de cridar molt l'atenció. I per això doncs parlarem molt d'intel·ligència artificial, que l'any passat ja n'havíem parlat i ja ho podem anar avançant. L'any que ve també en tornarem a parlar. Aleshores, els fabricants el que necessiten és aquest argument perquè nosaltres ens passem per la botiga, mirem el mòbil nou o el dispositiu nou, que no és un mòbil, i passem per caixa, perquè vull dir, és un negoci, naturalment. I una de les coses que jo crec que veurem és dispositius que acompanyen el mòbil, i tothom ens mirarà de vendre coses en aquesta línia. I veurem moltes ulleres que ja portem un temps funcionant, però i insistirem i veurem novetats, i veurem, doncs, com que ara ja ens han venut el rellotge, doncs ara envairan les nostres mans, continuaran baixant pel canell, i veurem anells.
Anells?
És l'altre.
Ostres, però les ulleres tiraven, però sembla que això es va quedar una mica parat, això de les ulleres.
Sí, les ulleres, els fabricants se n'han adonat que fins ara ens estaven venent ulleres de realitat virtual i resulta ser que són molt intrusives, que pesen el cap, que són incòmodes, que la tecnologia encara li queda alguna evolució per ser bona, i aleshores estan pivotant cap altres coses, i ens estan parlant de realitat augmentada o d'ajudes, i per exemple doncs Meta, Facebook, està venent moltíssimes ulleres amb aliança amb Luxottica, que són els fabricants, per exemple, de la marca Ray-Ban,
sí?
I ens estan posant unes ulleres al cap que porten una càmera. Te'n recordes de les Google Glass de què parlàvem fa uns anys?
Sí.
Doncs ara tornem a un concepte molt similar, però les coses han evolucionat tecnològicament, nosaltres com a societat ara sembla que ho acceptem més, i sembla que han venut de l'ordre de 10 milions d'ulleres i que compten de vendre, encara més aquests anys. I la resta de fabricants ho han vist i naturalment han dit, escolta, si Meta i Ray-Ban venen d'aquesta manera, nosaltres també ens podem apuntar a aquestes coses.
Home, la idea no és dolenta i a més és un, podria ser un bon suport d'ajuda, no? Conforme a on estàs, a localització, a traducció, etcètera, etcètera. És a dir, que les aplicacions són força interessants.
Exacte, o sigui, si portes una càmera a les ulleres, la càmera està veient el que tu veus. I, per exemple, si estàs a Hongria de viatge i estàs mirant el menú del restaurant on no entens absolutament res, doncs si lliguem les ulleres a la intel·ligència artificial li podem dir, escolta, m'ho tradueixes i ja no cal que traiem el mòbil, que apuntem, que fem l'esforç aquell d'ara se m'ha mogut la foto, ara no funciona, ara no sé què, perquè a la càmera que estem fent servir està veient el que nosaltres veiem. Compte que també té problemes per la privacitat.
No, això te la va dir, que aquí possiblement, aquí entrem ja directament en la privacitat, a veure què passaria. Sí. Però bé, després, l'automoció, el cotxe connectat, la connectivitat del cotxe, no sé si serà aquest any definitivament el que veurem ja cotxes realment connectats, de debò.
En veurem. I jo crec que a mi la part que m'interessa del que veurem aquí és qui mana a les pantalletes del cotxe. Fins ara, molts fabricants de cotxes tradicionals han delegat en Google i en Apple perquè la pantalla depengui del que portem al mòbil i així me n'oblido. Els fabricants de cotxes es dediquen a fabricar cotxes i això de fer software resulta ser que no és tan fàcil i que no passa. Ara, però, veuen, si tenim un cotxe autònom, doncs de sobte en el cotxe, si continuem fent els mateixos desplaçaments, serà un lloc en el que consumirem mitjans, en el que consumirem entreteniment, informació, vés a saber quantes coses, i dius, vale, si li cedeixo el control a Apple i a Google, resulta ser que aquest 30% que Apple i Google s'emporten de cada operació comercial que fem amb el mòbil, se'l continuaran portant ells, tot i que estan en el meu cotxe, sigui del fabricant que sigui. I comença a haver fabricants que diuen, això no m'acaba de quadrar, aquest 30% que obtenen tan fàcilment Apple i Google, potser el voldria jo. I
clar,
veurem gent que diu, escolta, la pantalla és del meu cotxe i és meva i la controlo jo.
I serà més estadounidenc o més xinès, tot això? Perquè Europa sembla que està una mica jugant en una tercera divisió.
Sí, és aquest el problema que tenim. Aquí hi ha una batalla aferrissadíssima entre els Estats Units i la Xina perquè volen tenir el control. Els Estats Units diuen que hi ha problemes de seguretat amb tenir software xinès corrent pels carrers. És una hipòtesi raonable, però el govern dels Estats Units no ha corregut massa a donar-nos evidències de que hi ha realment aquests problemes, i aleshores s'estan barallant considerablement, i els Estats Units imposa límits al que poden comprar els xinesos, i aleshores els cotxes xinesos resulta ser que els xips que utilitzen no poden ser els últims, i és complicadíssim. Ara sí, és això ens ha de preocupar, és just el que deies tu, eh? Com a europeus, a veure-les venir i decidir si comprem tecnologia dels Estats Units o tecnologia xinesa. I és una cosa que em consta que la Unió Europea i que els governs dels estats europeus s'hi preocupen, però ara mateix som espectadors.
Ara mateix no poden fer res, només regular, que és el que es fa habitualment a Europa. La tecnologia que veurem al mòbil serà tecnologia de consum, és a dir, tecnologia que arribarà a les llars i que podem veure a les botigues en un temps determinat, o serà com aquests festivals de moda que veiem models que no es posarà mai ningú?
Molt bona pregunta. Una altra de les coses que veurem en uns quants estants, per exemple, és que ens volen vendre robòtica i veurem, per exemple, en aquesta línia que deies tu de coses veurem robots humanoides i els veurem per tot arreu i amb aspecte de gust. I escolta, ja des de que tenim la Guerra de les Galàxies,
sí,
que els humans preferim l'R2-D2 al C-3PO. I que el robot sigui humanoide és una molt bona demo i és una molt bona cosa de
just la metàfora que posaves tu de la passarel·la de moda i aquella cosa que dius, ah, que espectacular, però els robots que comprem ara mateix són les rumbes que ens aspiren, per casa, perquè són les que són pràctiques. La demostració espectacular està molt bé per atreure les càmeres i per sortir a la tele. La tecnologia pràctica potser és una altra.
César Córcoles, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies.
Doncs ja veieu, cotxe interconnectat, robots intel·ligents, perquè ara amb la IA l'obsessió serà d'aquells cossos, com explicava el César, humanoides, serà posar-los un cervell, no?, que pensi connectat. Jo què sé, és super... És interessant, perquè és una cosa que crida força l'atenció, però veurem quines aplicacions pràctiques, perquè, atenció, la tecnologia, si no s'aplica de forma pràctica, no es compra, i si no es compra, no serveix. Bé, estem a punt d'arribar a la una, tancarem Herrera, obrirem migdia, i a migdia, atenció, perquè parlarem de les xifres, perquè han caigut els furts a un 1%, tot s'ha de dir, a Catalunya, però han augmentat un 4% els delictes sexuals. En parlarem de la situació del cos de Mossos d'Esquadra i de pas preguntarem per aquesta nova... assumir la gestió de ports i aeroports. En parlarem després, eh? Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre cosetes i torno de seguida.